formació, té estudis d'escriptura creativa, té estudis també en tot el camp de la tecnologia de la comunicació. Clar, si tenim que una persona és de formació historiadora, que té tota aquesta capacitat de treballar en diferents formats i que a més s'endinsa a fons en tot el món en què l'envolta, en la seva pròpia trajectòria personal, familiar, de les persones que li són properes, doncs el resultat pot ser excel·lent. Això és la impressió que vaig tenir quan per primera vegada ell i algunes persones properes a ell em van parlar de tot el projecte Fervan, en el qual d'alguna doncs, forma anem treballant. I he de dir que l'engrescament hi va ser aviat, perquè tant el tema com el plantejament eren consistents. Pel que fa al plantejament, en Manu va tenir molt clar allò que és fonamental, que quan un tema és important i és contemporani, això no vol dir que calgui caure en dir les coses més immediates i més punyents perquè tothom ho vegi, sinó que és molt més profitós de tenir una recerca rigorosa, en el cas aquest i en el nostre museu, el MUBA, amb els codis de metodològics en la disciplina històrica, que és molt més profitós establir-ho, diguem-ne, d'una manera potser menys espectacular, més a poc, però ben sòlida i profitosa i inserida en les línies de treball que ja hi ha. I així, fent camí, ja vam tenir una primera visió d'aquest projecte Fervano amb un gran pòster que és magnífic i que va circulant, no sé què és ara, si el tenen ells o el té un museu o no sé qui, però és igual. El que és que va circulant i aquí va venir la petició que hi hagués aquesta conferència. I jo ja, que ja he dit prou coses, només voldria dir perquè és, crec, una conferència molt important que es faci doncs, dins del MUBA, dins del Museu d'Història de Barcelona. Doncs jo crec que és molt important perquè precisament ajunta diverses qüestions que són claus a molts reprans. Evidentment, la qüestió del forçat, malaurat i desgraciat exili jueu del feixisme que s'estenia per Europa, en especial dels nazis, és una qüestió que a qualsevol ésser humà li ha d'interessar. Però és que en aquest cas no es plantejava d'una manera, diguem-ne, innovadora, però en un terreny que ja se sap, això va passar, etc. Sinó que aquest plantejament general, d'interès general per la humanitat, per la història d'Europa, per la història dels jueus, era també plantejat com un tema clau en la història de Barcelona, capital de Catalunya, i en la història de la xarxa de ciutats, en les quals Barcelona va fer de pont entre un nord, llavors especialment boirós i terrible, i un món cap al qual es podia circular, amb la possibilitat també de quedar-s'hi. Amb la possibilitat d'entendre com persones que d'alguna forma hem vist en diferents camps en la trajectòria de les arts o de la cultura o del comerç de la ciutat hi eren dins de xarxes molt més àmplies en un procés històric que situava Barcelona no com un lloc d'història o fins i tot de memòria de fets que interessen tota la humanitat i que d'alguna manera doncs, ens han de commoure i els hem de poder explicar, sinó que explicava una part de la nostra història de Barcelona a través de l'enfocament que de l'exili dels jueus alemanys es feia. Bé, i més encara, i acabo, vostès entendran l'interès d'un plantejament que també resitua qüestions de, diguem-ne, més conegudes de la història de la ciutat en agafar com un període que va del 33 al 45, que és un període que d'alguna forma sempre sembla de la història europea, o evidentment de la terrible part que els va tocar els jueus en aquesta història europea, però que resulta que té consistència plantejat des de la perspectiva de com tot plegat va passar per Barcelona i de com tot plegat va situar Barcelona en aquesta història, diguem-ne, mundial, europea, catalana i el que és el paper. Bé, doncs aquests són els motius pels quals avui estem aquí ben nombrosament reunits i sense dir res més, ja et passo la paraula. Manu, endavant, gràcies.
Moltes gràcies, Joan, per la presentació. Primer a tu, t'agrair a la gent per haver vingut a veure la conferència. Espero que sigui tan estimulant com a mi em sembla i segur que descobriran coses que no sabien i coses que podem anar descobrint. No? Aquest tema és un tema que la historiografia catalana espanyola no ha tractat gaire. És un tema bastant verge en aquest sentit i en aquest procés d'investigació que porto 3 o 2 anys, un any i mig més o menys, he anat descobrint persones, personatges, històries que m'estimulen per continuar. Abans de tot, m'agradaria aclarir el títol. He estat pensant, perquè jo vaig enviar el títol fa uns mesos, i era realment adequat. No? Primer de tot, Verbenum, que és el títol també de la futura exposició que volem fer. Com ha explicat el Joan, ja tenim que fer una prefiguració de la futura exposició. Vol dir, Verbenum vol dir exil, o destacament en alemany. I això, bueno, no hi ha conflicte en aquest sentit. El subtítol sí em genera un conflicte i volia aclarir-ho. No? És l'exili jueu alemany a Barcelona 1933-1945. Quan parlo de l'exili jueu alemany, qui és jueu alemany? No? Primer de tot, podem aclarir 3 vessants de ciutadania en aquest sentit. Els jueus nascuts a Alemanya, Alemanya de principis de segle, és una Alemanya que no coincideix amb l'actual, diria la Prússia Oriental, jueus nascuts a Alemanya. Després entra en aquest grup de jueus alemanys, també residents en aquesta època, els anys 30, residents jueus a Alemanya nascuts a Polònia, a l'est d'Europa, als països bàltics, que havien emigrat a Alemanya i vivien allà. I després, també en aquest grup incluiria, ja anant cap a la Segona Guerra Mundial, aquells jueus que viuen al territori dominat pel Tercer Reich, que era quasi tot el grup. I pensant en aquest títol, que podia generar controvèrsia, vaig pensar que potser el títol més adient seria l'exili jueu askenazim, perquè englobaria, de fet, tots els personatges, totes les persones, els refugiats que viuen a Barcelona, aquest tema concret, són askenazim. Askenaz és un àmbit mitològic, diguem quasi mitològic, que situa que neix a la conca del Rin al segle XI i XII i és l'etiqueta, diguem, per anomenar els jueus europeus, per diferenciar-los als vots, majoria absoluta. Això el que suposa és un cataclisme per la comunitat jueva alemanya. De fet, com podeu veure aquí, el dia 1 d'abril, més dos mesos després de la penyada d'eleccions, l'Estat fa un boicot brutal a tot l'àmbit alemany passa a Espanya, això és l'any 33, hi ha una gran crisi mundial. A partir del 29, a nivell europeu, Alemanya, França, Itàlia, la crisi és punyent, és patent, i a l'estat espanyol es nota, no hi ha feina, hi ha gent grada. En aquest cas, Barcelona és com una espècie d'oasi d'on comença a haver-hi possibilitats laborals. No? I tenim, d'una banda, aquests polítics que a nivell internacional recolzen la minoria jueva, i per altra banda, aquesta, com veieu aquí, Salvador de Mallà, ambaixador espanyol a França, envia un telegrama als cònsuls destinats a la frontera franco-alemanya, aconsellant-los que diguin a aquests refugiats que no vagin cap a Espanya perquè no trobaran feina. No? És com aquesta... I què fa aquesta gent? Què fan els refugiats? Igualment venen a Barcelona, venen cap a Espanya. Com ho fan? Com aconsegueixen els papers per arribar a Barcelona? Hi ha diferents vies. Una, aconseguir un aval d'algú que viu aquí a Barcelona. Un contracte de feina, per exemple. Una possibilitat. L'altra és una cèl·lula diplomàtica que neix l'any 22, que és la cèl·lula Nansen, que aquí ho veiem, és l'exemple del passaport Nansen, que donava a la Societat de Nacions als refugiats, a la gent perseguida als seus països. No? Era una altra possibilitat d'entrar a l'estat espanyol. I de fet, després veurem un document molt interessant, es crea una xarxa vinculada a Toulouse i Barcelona d'uns advocats que arreglen els papers a aquests refugiats perquè es quedin a Barcelona. Amb diner negre, o sigui, un àmbit molt, molt obscur, amb policies compinxats i tal. Ara ho veurem. Seguim. Aquí hi ha... Per una banda, l'àmbit polític, i l'altra, la premsa, que és molt interessant. Com es viu a la premsa estatal i nacional l'arribada d'aquests refugiats? Aquí tenim una notícia apareguda a La Vanguardia, el 25 d'octubre del 35, i fa referència a un article que publica El Debate, que és una publicació de Madrid. Clarament és un article que posa pegues a aquesta onada de refugiats jueus que viuen a Barcelona i a Espanya. No? Els hi diuen extranjeros indeseables. Jo, en aquest procés d'investigació, constantment a la premsa de l'època, aquesta frase és constant, extranjeros indeseables. No? En aquest cas, per exemple, la notícia preguda de La Vanguardia, el 14 de setembre del 35, no parla de detinguts refugiats jueus, però poden ser. O sigui, acá antes de arribar a la investigación criminal afectó el mayor atención de los alemanes. Otto Lagonel, Nicolás Magin, Alejandro Berbaneuski, Cristóbal Rodríguez. Algun d'ells són cognoms jueus, altres puguin ser o no puguin ser. Però són detinguts perquè no tenen documentació, no tenen papers a Barcelona. No? Continuem. Això és increïble, però real, Això és un reportatge de reportatges de la revista El Ciclo del Futuro, una publicació d'ultradreta, o sigui, molt conservadora, que fa uns reportatges en plena època d'arribada de refugiats, el 35, el 35, on parla de la guerra invisible, la paranoia, no? El Django Ibraico, és un reportatge brutal sobre els jueus, no? Superantisemita, que parla del perill que tindrà Espanya si aquesta gent arriba aquí a assentar-se. No? Aviam. Vale. En aquest context, diguem que hi ha dificultats per arribar a Barcelona, la ciutat de Barcelona, que és l'altre protagonista d'aquest treball d'investigació, és una ciutat amb moltes possibilitats laborals, en realitat, que comença a haver-hi, i sobretot per gent qualificada. Aquests jueus alemanys que arriben, la majoria d'ells són gent qualificada. hi havia a Barcelona, ja hi havia una comunitat jueva formada. I la comunitat sefardí era quasi bé majoria. La comunitat sefardí a Barcelona arriba als anys 20, als anys... Però a partir dels principis dels 30, de forma, hi ha un degoteig constant de refugiats escanassins, que venen d'Alemanya, de França, de Bèlgica... I aquí ens explica, en aquest article, que està en anglès, que hi havia a Barcelona, l'any 32, 3.000 jueus. 3.000 jueus l'any final de desembre del 32. Posaré aquest àudio a veure com el sentim. Primer contextualitzo l'àudio perquè en aquest àudio és un àudio d'una refugiada que es diu Sofia Kornbossen, que explica com arriba a Barcelona i què fa aquesta primera setmana, on s'allotja. Ella explicarà, després l'àudio serà, que la primera setmana s'allotja a un hotel a Rambles i després passa a una villa, un hotel que es diu Hotel Villa Erna, que era un espai específic creat per allotjar aquests dos refugiats, que era propietat dels germans Metzger, que eren uns jueus alemanys que estaven assentats a Barcelona des de feia temps. Ja. Tenien una empresa, o sigui, eren unes figures benestants de la comunitat jueva. Després, aquesta senyora, que viurà amb un càlix reixat, fundarà una empresa de cerveses famosa als anys 40 i 50, que es diu Cerveseria Dos Torres, que acabarà comprant la DAM. O sigui, de fet, avui, si aneu amb un càlix reixat, encara existeix aquesta fàbrica de Dos Torres d'aquesta família, com no sé. Posaré l'àudio a veure com...
Nosotros estuvimos en un pequeño balneario en Checoslovaquia, donde vivía un primo lejano de mi marido, que eran banqueros, y estos nos dieron los primeros, el primer dinero para no teníamos nada más que 5 marcos, y nos ayudaron, y después teníamos unos amigos que vinieron a vernos, y había uno que era tratante de arte japonés, era bastante conocido. Y tenía unos hermanos que también querían salir. Y estos decían, vetos a España, a Barcelona. En Barcelona la vida es muy barata y no hay dificultad para poder tener un permiso de trabajo. Y así fue.
Vale. S'ha entès, no? Ella, per què Barcelona? És fàcil trobar permís de feina i anir a una ciutat amb possibilitats laborals, no? Per cert, ella està explicant estar a un balneari a Eslovàquia i els motius perquè ve de Barcelona és un amic personal que fa referència a un hotel, que és l'Hotel Johnston, que va fundar aquesta britànica tot sol. I en un fragment d'aquesta novel·la, que és una novel·la biogràfica, diguem, explica la relació amb en Fritz Marcus. Veieu? Fritz Marcus tenia un bar en Tossa. Marcus era una reputada, un reputat que bueno, explica, no ho diré, però en aquest llibre explica aquesta comunitat de jocs de Tossa, a la vila de Tossa. I ara, aquesta part és molt interessant també. Què passa a Barcelona l'any 33? Tenim aquests refugiats jueus que arriben, però també a la ciutat de Barcelona hi ha una comunitat alemanya. Important. Hi ha una escola alemanya, hi ha entitats culturals de
over 60 cinemas. Producer of over 200 films. Yet his life is a secret. He is the forgotten man of cinema. His name was David Oliver. He created UFO. Without him, the world would never know of screen classics such as The Cabinet of Dr. Caligari. The images you see now are from films he produced nearly 100 years ago, but they are swiftly disintegrating. This is the story of my search to find these films before they are lost forever, and to uncover the truth behind the life of a cinema pioneer, my grandfather.
Stettin, que aleshores era Alemanya, avui és Polònia, i mor al camp de la Bota. Ell és un refugiat jueu que es veu obligat a marxar a Alemanya i se'n va cap a Holanda. Està uns mesos a Holanda i recomanat per l'agència d'ajut jueu que hi ha a Amsterdam, li recomanen que vagi a Barcelona. De fet, hi ha un altre personatge que trobarem que li passa el mateix. participa en aquesta detenció que fa el grup dels nanos de Veroles, on ell era xofer. El que està sentat allà al mig és el Veroles, el tribunal de muntatge, la dirigència de l'educació, el CAIMS. Com vaig de temps?
Són quasi les 8 i a les 9 ens faran fora. Mentre la gent li agradi, això va a gust del conferenciant.
Vale, vale. No, està bé, està bé.
Sí, potser sí que aniria bé una mica...
Avanço. Bueno, aniré més ràpid. Aniré més ràpid per acabar-ho tot. Aquí tenim un altre personatge, que és molt cinematogràfic. Es tracta de Jack Bilbo. És un altre personatge del 33. Ell és un jueu alemany que als 16 anys marxa cap a, abans del 33, marxa cap als Estats Units. Viu a Chicago i a Nova York, on farà de matrieta del Capone. Sí. És real, eh? No és inventat, això és real. L'any 33, abans de cap a història la vaig descobrir per diferents fonts historiogràfiques. Una, les memòries, les entrevistes de la memòria oral, les entrevistes dels anys 90, de la fet de Martina de Troy, i altres documents de la Join, que és aquesta agència que es crea als anys 40 per ajudar els jueus a anar cap a Amèrica, o anar cap a Israel. No? Ells, la família Steinlauf, a Barcelona, creen, funden un restaurant kosher clandestí al seu domicili, que era a Rambla, al carrer Enric de Nados, número 21. Anem a escoltar aquí un àudio. En aquest cas és de Manolo Tobías, que és un ser per dir, que era veí del matrimoni Estela, explicant...
Los primeros conocimientos de las tragedias que hubo en Alemania y en Polonia las tuve a través de la familia Steinlauf. Steinlauf era una familia que tenía frente a mi casa un piso convertido en restaurante kosher.
Ah, me interesa mucho.
Ya no existen, ya no están aquí.
¿Están en Enrique Granados?
Enrique Granados, sí, en Enrique Granados.
Luego están en Israel, ¿eh? Bueno, los que viven, sí, sí, aún tengo relación con
mi familia. Me interesa porque alguien me lo comentó, pero sí. No sé.
Bueno, explica, ¿no? Explica el restaurant kosher de la seva família i ell, com se perdí, és una cosa interessant que es va descobrint. Les comunitats vivien molt aïllades una de l'altra. La comunitat de Sefardim no coneixia la realitat dels jueus que s'hi havien. Aquesta realitat tan dramàtica no la coneixien. No? I Manolo Tobías explica que era un nen molt tràgica, que és la història de Jenny Kerr. Jenny Kerr és una refugiada que estava internada al camp de Gurs, que és un camp que està a la banda del País Basc francès, sud de França. Era un camp creat per republicans espanyols que durant els anys 40, durant l'ocupació francesa, es converteix en un camp de trànsit pels gurs. Una nit, la Jenny i el seu nou company, que es coneix, que es troben al camp, s'enamoren, aconsegueixen marxar, escapar del camp, i a través dels gurs. El Coll del Nargó, a l'Urgell, són detinguts. El Max, que és el seu company, és traslladat al camp de Miranda d'Ebre, i ella és traslladada a la presó de Lleida de forma transitòria. Aquí tenim un document enriquidor. Quan Antonio Cremades, que és governador de Lleida, decideix que la refugiada sigui conduïda cap a Figueres i des d'allà sigui lliurada a la frontera a la Gestapo. Això vol dir entregada a la mort. Així ho comunica el seu col·lega de la Junta. Tengo el honor de participar a vuestra experiencia y con esta fecha ordeno la conducción a Figueres de la extranjera hebrea Jenny Sara Kerr. Com veieu, en aquesta època els nazis, els documents referits als jueus, les dones tenien el seu nom natural i era inclòs el nom de Sara, i els homes era inclòs el nom de Mikhail. En aquest cas, aquest document fa referència, no és un document escrit per un alemany, és escrit per un espanyol, que inclou la paraula Sara, la filla Lázaros, rogando a vuestra excelencia tenga bien de ordenar que sea obligada a reposar la frontera, ya que penetró en nuestro territorio clandestinamente y se ha dispuesto su expulsión del mismo por ser judía. Esperando tenga bien comunicarme la fecha en que esto se lleva a cabo. Aquest document trenca aquesta mitologia de que Franco ajudava els jueus. El que va passar a l'estat espanyol és que figures relacionades, diplomàtics, que estaven en l'àmbit del govern espanyol, van ajudar els jueus. Però la política de Franco, que era una política sobretot, després el transcurs de la guerra això va canviant perquè veu que Alemanya va perdent la guerra i això canvia. Però el començament de la guerra és una persecució, diguem, camuflada, no? Però que
es pot pujar més la llum. És la crisi. Bé, és una mica tard, però abans de cloure l'acte no em resisteixo a si algú, tot i que ha quedat tot molt arrodonit, vol fer alguna pregunta. Tindríem temps per dos o tres preguntes, però demanaria que les preguntes fossin breus i demanaria al nostre conferenciant que les respostes també siguin breus.
Sento per la...
Sí, fem una cosa. Per assegurar que surt bé la cosa, en tot cas aixequeu la mà tots els que vulgueu fer una pregunta, que ho tingueu clar. Una, dues persones, tres. Bé, doncs som-hi. Endavant, el primer.
Aviam, jo faré una pregunta que no té massa a veure amb el que vostè ha explicat, però és que tinc que fer-ho així, perquè si no, no sé a on adreçar-me.
Sí.
En aquest moment a Tel Aviv, per mitjà d'un amic meu, s'està presentant una carta i estic enviant un e-mail que diuen això, és molt breu. Mi nombre es Tatar, tenemos un despacho de arquitectura e intermediario inmobiliario con oficina situada a pie de calle en la calle Consellación de Barcelona. Aparte, le informo que tengo un espacio libre en mi oficina y me interesa asociarme de alguna manera con una empresa israelita relacionada con el mundo inmobiliario, como por ejemplo abogados, inversores, promotores, traductores, etcétera, etcétera, con sede social y fiscal en una ciudad del Estado de Israel. ¿Ok? Resposta des d'allà, des de Tel Aviv. Preguntes que ells en fan, entre altres assumptes. ¿Cuántos israelitas calcula usted que viven en Cataluña? ¿A qué se dedican? ¿Tiene usted relación con ellos? La meva pregunta és, les meves preguntes. ¿Cuántos israelitas creu usted que viuen aquí a Catalunya? ¿A què es dediquen, més o menys? ¿Com puc arribar a tenir relació amb ells que no sigui per mitjà del Kosher Club? El Kosher Club ja el conec. M'explico? Necessito arribar a nacionals israelites i no sé com.
Jo quasi bé que diria que és una pregunta que em sembla que es pot contestar molt bé ara quan, almenys com fer que vulguis, quan acabem, perquè vull dir que una miqueta pot ser àmplia la resposta.
De fet, és que no ho sé. La veritat, no tinc ni idea. De fet, per exemple, una manera de contabilitzar els tu parles de gent d'Israel, no jueus.
Els hi sortiria a compte venir amb nosaltres i muntar aquí una societat.
Sí, jo és que pel tipus de pregunta i tal, gairebé agrairia que la contestéssim després. I només voldria aclarir un detall amb això. Òbviament és una pregunta difícil, també alguna vegada ens han preguntat quants en venen al museu, i ens hem dit només faltaria que preguntéssim a la gent sobre les seves creences, religions i punt d'origen. O sigui que de vegades, amb la millor intenció, hi ha persones que fan preguntes que realment no és aquest el cas, però vull dir que una miqueta és difícil de saber, perquè en tot cas ho seran els que vulguin dir-ho, diguem-ne, no?
Jo aquesta dada no la tinc.
No la tenim.
No ho sé.
Bé. Jo crec que en tot cas després la resposta pràctica hi pot ser. Hi havia dues preguntes més, endavant. Sí, digui. Encara n'hi havia una tercera i ho tancarem.
L'única cosa era saber, el cas del Walter Benjamin no entra dintre d'aquesta, diguéssim, història.
Walter Benjamin entra de ple en aquesta història. De ple. El que passa que nosaltres hem escollit personatges refugiats que no són gaire coneguts. La història de Benjamin és una història dels 40.
És una història tràgica també, que poc aclarada, no?
Sí, de fet, hi ha un documental.
No, hi ha molta cosa feta sobre Benjamin. Sí, vull dir que sortosament això em sembla a mi que els últims anys ja ha canviat. Fins i tot hi va haver unes jornades l'any passat a Girona,
sí,
etc.
Sí, sí.
Per això ho he trobat una mica a faltar, res més, era simplement el comentari que crec que és un exponent en tota aquesta història.
Sí, és el paradigma.
I la Margaret Michaelis i molts altres de coneguts.
Sí. De fet, nosaltres hem escollit 10, que avui he parlat només de 6, però tenim, per exemple, la Margaret Michaelis és una d'elles que tenim també treballada, o sigui que hi ha un munt d'història.
Hi ha una última pregunta i clourem l'acte. No sé qui era. Ah, aquí, miri. Sí.
Hola. Creo que usted ha dicho que había una comunidad judía aquí en Barcelona al principio de la Segunda Guerra Mundial, pero que también existía una comunidad alemana. Bueno, evidentemente había una comunidad judía alemana y se formó una comunidad alemana judía. ¿Cómo que al final acabaran alemanes los dos.
Gràcies, Manu Valentín, i en nom del Museu d'Història de Barcelona, bé, no m'he presentat, soc Joan Roca, el director. Gràcies per assistir-hi, esperem poder aconseguir més recerca, poder anar establint els diferents replans que han anat fet Barcelona cap al món i el món cap a Barcelona, i gràcies a tots vostès i fins la propera. D'aquí 15 dies tenim, doncs, el dia 30 de setembre, la conferència dins dels diàlegs d'Història Urbana i Patrimoni, La ciutat dels prodigis científics, Barcelona 1888 i la seva exposició, a càrrec del doctor Agustí Nieto Galán. Bona nit i passeu bé.
Gràcies, eh? Van a la Montserrat de...